Bona tarda a tots. Molt benvinguts aquí. És un dia important per nosaltres. Fa 15 anys que l'Associació pel Diàleg Interreligiós, l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, va néixer. Ho tenim que celebrar. Ara amb vosaltres, Francesc Tordaflot, director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, AUDIR, com tots coneixem. Gràcies.
Gràcies a tots. Primer, permeteu-me saludar les autoritats, senyor Enric Vendrell, director general d'Afers Religiosos, senyora Lola López, comissionada d'Immigració, senyor Agustí Colomines, director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, senyor Ignasi García Clavel, exdirector general d'Afers Religiosos i antic comissionat d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, senyor Xavier Puigdollers, exdirector general d'Afers Religiosos, i després, benvinguda també a tots i gràcies a tots els líders religiosos que esteu aquí, de totes les comunitats, de totes les creences i conviccions que hi ha a la ciutat de Barcelona i a Catalunya. Gràcies també als representants d'organitzacions i d'empreses de la societat civil que han donat suport o donen suport al diàleg interreligiós. També voldria fer una especial menció a totes aquelles persones que des dels orígens de l'associació han estat treballant i ajudant a l'associació, fins i tot especialment en els moments més difícils. I entre aquestes persones vull destacar l'opció preferencial de les Carmelites Vedrunes, que en el seu capítol general ja fa uns anys van fer una opció preferencial pel diàleg interreligiós que s'ha materialitzat amb una generositat, una entrega d'una sèrie d'hores de voluntariat, però també en el moment de la transició, quan l'Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós va deixar d'estar sota el paraigües d'UNESCOCAT i va tenir que adaptar-se a una nova situació en uns moments difícils, vam rebre el suport i l'acollida en els seus locals de la comunitat de les Vedrunes, i per aquest motiu volia subratllar especialment aquesta ajuda que ens donen i aquest suport permanent. També volia destacar a totes aquelles persones voluntàries i professionals que han treballat i treballen a l'Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós, moltes d'elles de vegades des de l'anonimat. I bueno, segurament avui és un dia que malauradament per vosaltres sentireu molts agraïments. Volia dir alguns noms, per què no? Volia especialment agrair al Francesc Rovira, que està aquí a primera fila, li agraeixo que estigui aquí present. Ell va estar des dels orígens, quan vam anar a presentar el projecte Raymond Paniker, va estar, diguéssim, gestant el naixement de l'associació, i li agraïm la fidelitat i l'ajuda que ens ha donat des d'aleshores. També la Cristina Montells, que ara és directora de l'Oficina d'Afers Religiosos i que va estar molts anys treballant a la trinxera amb nosaltres. I després també altres noms com Said Karam, Mustafa Aulat, Francesco Conte, Rafa González, Xarifa Rodríguez González, Alain Blamar, Ignasi Boada, etc. etc. Segurament em deixo alguns noms, no us ho prengueu malament, si em deixo, segurament me'ls deixo, però tots ells que sàpiguin que també va per ells aquest agraïment. I també volia d'alguna manera agrair l'equip actual que treballa a favor del diàleg interreligiós a dins d'AUDIR, començant per l'Elisabet Leure, la Pilar Claret, l'Alba Tarroc, la Pilar Marco, el Jaume de Marcos, el Pere Mateu, el José Naranjo, la Montserrat Ferrer, l'Emilio Gea, l'Ena Núñez, el Pep Falcó, la Clara Fons i tots els membres de qualsevol dels grups de diàleg interreligiós i de la coral d'AUDIR. Després dels agraïments, dir-vos només dues cosetes molt, molt breus. En l'acte d'avui volem recordar allò que sigui necessari, però sense nostàlgia i sobretot tenint una mirada positiva endavant, amb il·lusió, com diuen alguns, no? És veritat, ens ho creiem. I també volem mostrar el que fem i el que hem fet, i sobretot l'esperit amb què s'ha intentat fer sempre. Amb errors, segurament, i demanem disculpes i perdó per les vegades en què hàgim pogut ferir algú. Ho hem fet sense voler, sense mala intenció. I com diuen molt sovint els musulmans, la intenció és fonamental, no? És fonamental a l'hora de jutjar les accions. També volem agrair a totes les persones que han dut a terme aquestes, han fet possible que les accions d'Audi puguin ser visibles, sobretot els líders de les comunitats religioses que avui ens acompanyen. Els líders, els representants, a les persones significatives d'aquestes comunitats. Sense aquests líders de comunitats no hauria estat possible la tasca de l'associació. Gràcies a ells per la seva actitud de suport, per la seva humilitat també, i per fer-nos veure que les intuïcions fonamentals de les religions sovint també s'encarnen a través dels seus líders. Volem recordar també els que van inspirar l'associació, especialment el Raymond Paniker. Avui ho farem d'una manera especial. El Raymond Paniker és l'ànima una mica de l'associació. És veritat que la proposta li va arribar de fora, però quan la va escoltar, quan la va rebre, de seguida li va donar un total suport i ens va proposar que l'anéssim a presentar al Fèlix Martí. I el Fèlix Martí la va acollir des del Centre UNESCO de Catalunya. Gràcies, Raymond, allà on estiguis. Volem també, en l'acte d'avui, dialogar no només a través de la paraula, sinó a través de la música. I després us oferirem un diàleg que també és important, el diàleg de l'àpat, un àpat molt breu, molt senzill, un piscolabis compartit. I és tot el que farem avui. Gràcies.
L'acte està acompanyat de la Coral Interreligiosa per la Pau. La Coral Interreligiosa per la Pau va néixer l'any 2007 com un projecte de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, amb el desig de mostrar a la societat, avui tan multicultural i plurireligiosa, que la diferència pot esdevenir font d'enriquiment personal i de grup, que la pau és el desig i l'experiència més sincera i autèntica de l'ésser humà. Formada per 45 cantaires que pertanyen a diverses tradicions religioses, creències i conviccions, pretén ser un punt de trobada de convivència i amistat, un camí que porti a fer experiència d'escolta i diàleg amb el qui és diferent. La possibilitat de poder expressar mitjançant el cant l'experiència de l'humà i del sagrat des de la perspectiva de la cultura de la pau. Una oferta de formació musical i enriquiment personal. El seu repertori es nodreix de cants religiosos i espirituals procedents de cultures i tradicions diverses que transmeten un clar missatge de pau i de fraternitat. La seva primera actuació serà el mantra budista Om Mani Padme Hum, seguidament de l'espiritual negre This Little Light on Mind. Endavant, sisplau, la coral. Thank you.
got a home in Finland, the house and the sun. I've got a home.
Director General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, que ha tingut l'amabilitat d'estar avui aquí amb nosaltres, que ens adreci unes breus paraules. Donem la paraula al senyor Enric Vendrell.
Bé, molt bona tarda. No, li deia ara que no és cap amabilitat, és molt un plaer, vaja, és vinc a estar aquest vespre entre vosaltres molt a gust, no? Em van dir que havia de preparar unes paraules i potser perquè sóc mandrós, potser sí, o potser perquè fa unes setmanes ja vaig preparar unes paraules que m'ha semblat que podia recuperar i per tant us ho dic amb franquesa, recupero en bona mesura les paraules que vaig dir a la cloenda del 6è Parlament Català de les Religions, celebrat fa uns mesos, unes setmanes, a Girona. I veureu, segur, endevinareu, per què recupero aquelles paraules. Aquell dia jo deia que va ser després d'haver-se celebrat a Barcelona el 4è Parlament de les Religions del món que Catalunya va decidir organitzar el Parlament Català de les Religions. Des d'aquell primer Parlament de Barcelona, l'any 2005, passant després per Manresa, Alacant, Lleida i Perpinyà, també Catalunya, jo deia que ha fet un camí fins a arribar en aquest 6è Parlament celebrat recentment a Girona. Deia aquell dia també que en Jaume Angelats, el delegat episcopal per al diàleg interreligiós del Bisbat de Girona, quan explicava aquells dies la motivació d'aquell 6è Parlament, ell deia que pretenia simbolitzar el desig de plegar en un clima religiós la multiplicitat de maneres de veure i de viure la dimensió espiritual de l'existència en una societat plural com la catalana, tot considerant que fomentar hàbits de diàleg entre persones incentiva les capacitats de col·laborar plegats en la construcció d'un món més just, més solidari, més pacífic. Doncs bé, jo, com a director general de Fets Religiosos, vaig compartir amb els assistents d'aquell 6è Parlament Català que també el govern treballa per fomentar justament aquest coneixement, aquest diàleg, aquesta col·laboració, per tant, d'anar vestint un autèntic marc de convivència interreligiosa. I vaig afegir que hi ha una autèntica coincidència entre les motivacions d'un Parlament Català de les Religions i la feina que mirem de fer des de la Direcció General d'Afers Religiosos. Tot sovint ens passa que pensem més en la feina que ens queda per fer que no pas en la feina que ja hem fet. I això és normal, és segur la condició necessària per avançar, per anar endavant. Però jo deia a Girona que hem fet un camí del que podem estar-ne raonablement satisfets, raonablement satisfets. I els deia aquell dia que ens ho hem de dir, ens n'hem de felicitar, si és veritat, com jo crec, que hem fet un camí raonablement interessant. Per tant, jo els demanava que també ens ho diguéssim, que també ens felicitéssim. I felicitava, per tant, a tots els ciutadans que al llarg dels anys han cregut, han treballat per aquesta convivència interreligiosa. I a la cloenda d'aquell Parlament, a Girona, vaig voler felicitar, per tant, a tots els que havien fet possible aquella convocatòria. La gent de Vivarium Gerizena, la gent de la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós, la pròpia Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós i també la Delegació Episcopal de Girona pel Diàleg Interreligiós. Vaig afegir que en alguna ocasió he dit públicament, i ho repeteixo, que perquè el nostre país aquest diàleg interreligiós avanci decididament, ens cal, o ens aniria molt bé, una major implicació de l'Església Catòlica. I per aquest motiu vaig voler agrair de manera expressa la implicació del Bisbat de Girona en aquella trobada. Després de tots aquests agraïments, vaig voler dedicar la meva intervenció a l'Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós, justament l'associació que avui ens convoca. Per què ho vaig fer? Doncs perquè aquesta entitat acabava de ser premiada pel Govern de Catalunya, precisament. El passat mes d'octubre, aquesta associació rebia de mans de la consellera de Governació i Relacions Institucionals el 5è memorial que s'hi ha just. AUDIR és l'entitat catalana que ha esmerçat més esforços per difondre el diàleg interreligiós a Catalunya. I gràcies a l'organització de diferents edicions del Parlament Català de les Religions, gràcies a la revista Dialogal, he pogut saludar l'arribar al que ha estat durant molt temps el director, per exemple, de la revista, gràcies també a la feina de coordinació de la xarxa que agrupa entitats des de Perpinyà, Alacant, Lleida, Mallorca, etc. Tot això li ha donat la base necessària per representar el nostre país en organitzacions mundials i ser impulsora d'iniciatives internacionals per la pau. AUDIR aplega persones de diverses conviccions que s'agrupen per pròpia iniciativa per dialogar i per promoure aquest diàleg arreu del país i arreu del món, amb un objectiu indissimulat d'afavorir la convivència, el respecte per la diferència i la dignitat de totes les persones, més enllà del gènere, l'edat, la confessió, l'origen o l'opció sexual. Aquesta conjunció de treball de base i perspectiva global s'adequa perfectament a la intenció del Govern de la Generalitat com a institució que convoca el memorial que s'hi ha just. Aquest guardó, que vàrem crear l'any 2010, amb la voluntat de dur a terme un reconeixement de persones o institucions que s'hagin significat per les seves aportacions a la construcció d'un espai comú de convivència de la pluralitat d'opcions religioses. I si l'AUDIR respon, i sí, l'AUDIR respon indubtablement a aquest propòsit. La Direcció General de Fets Religiosos, els que sou avui aquí segur ho sabeu, s'ha centrat aquests darrers anys en els objectius de donar a conèixer aquesta diversitat religiosa existent a Catalunya i a difondre aquesta realitat i l'actualitat religiosa de casa nostra. I en aquest esforç hem coincidit, sens dubte, amb l'UDIR. Aquesta associació ha estat un magnífic exemple de com el procés de globalització renova la societat i com aquesta societat es dota de les eines que necessita per evolucionar cap a una convivència més inclusiva i cap a la construcció del nostre país d'un món més respectuós. I acabaré de la mateixa manera que vaig acabar la meva intervenció a Girona. Acabo amb una petició a tots els que assistiu avui a aquesta trobada, a aquesta celebració. Deia fa un moment que hem fet un camí del que us deia podem estar-ne raonablement satisfets. Però vaig també dir a Girona que hem de seguir fent camí. El país necessita, a més, que aquest camí el fem plegats. Per tant, la petició és que no defalliu, que no defallim. Felicito per aquest 15è aniversari a l'entitat, a l'UDIR, i demano que siguem plegats fent camí. Moltes gràcies.
Ara, amb nosaltres, Fèlix Martí. Fèlix Martí, conegut per tots vosaltres, va acollir UDIR, com bé ho ha dit abans el francès, en el sostre del Centre UNESCO de Catalunya i va ser la persona que Raimon Paniker va recomanar contractar per fer viable la proposta inicial que després va ser UDIR. Endavant.
Autoritats, senyores i senyors, és un honor per mi ser avui aquí. Estic molt content que es pugui recordar aquest començament en el qual jo vaig tenir una certa intervenció per donar vida en aquesta entitat que avui ja és un adolescent gran. Avui vull començar amb una frase que és de la Muriel Casals. Molts de nosaltres també hauríem volgut aquesta nit ser l'homenatge popular a la Muriel Casals. I la Muriel Casals va dir allò que s'ha repetit aquests dies: vosaltres sou el somni, vosaltres sou la realitat. Tota aquesta iniciativa de diàleg, de convivència, d'estimació entre persones i grups de conviccions diverses, d'orientacions religioses diverses, és una petita meravella en un món que té la temptació de quedar-se dins cadascú de la seva pròpia identitat, de la identitat del seu grup. Jo crec que aquest és el desafiament fonamental de la humanitat en una perspectiva de futur. Vivim uns temps de la història en la qual tenim molt males notícies sovint de la dificultat que tenim gent de confessions diverses, gent de conviccions diverses, de respectar-nos, d'admirar-nos, d'entendre'ns i d'estimar-nos. Però gent com vosaltres, la gent que heu vingut aquí aquest vespre, sou el futur, sou el somni. Vosaltres sou el somni que tenim, que puguem anar dissenyant tan aviat com sigui possible un món on cadascú pugui viure tranquil·lament les seves coordenades de conviccions, de posicionament religiós, de creences fonamentals, i que això no signifiqui cap tancament, que això significa que ens instal·lem en algunes d'aquestes coordenades, però que sabem admirar també les coordenades dels altres i podem col·laborar en els altres per construir un món que no estigui sotmès a les misèries i a les calamitats i a les violències que no hem sabut superar. Per tant, jo estic molt content de celebrar aquests 15 anys de l'UDIR. Soc un observador internacional en el sentit que segueixo experiències similars a tota Europa i a altres llocs del món. I aquesta nit pensava: vinc aquí, en aquesta celebració, per felicitar tots els que heu fet possible aquesta experiència, que és una de les millors experiències europees de diàleg interreligiós. Felicito totes les comunitats religioses que han contribuït a donar vida a aquesta iniciativa, perquè ha reeixit, perquè és una gran iniciativa, és una iniciativa importantíssima. Potser a la ciutat o en el país o a Europa encara no se n'han adonat prou de la importància que tenen aquestes entitats com la nostra. Anava a dir la vostra, però em permeto dir la nostra. Audir ha fet una feina extraordinària. La revista Dialogal, per exemple, és una de les millors publicacions en matèria de diàleg interreligiós, de coneixement de les comunitats religioses i de les comunitats de conviccions, perquè hem ampliat el territori del diàleg interreligiós parlant de conviccions profundes i de coordenades bàsiques de les persones i de les comunitats. Per tant, a mi em sembla que és motiu de molta joia que avui vinguem a celebrar aquest itinerari. I voldria destacar una característica d'aquesta entitat que em sembla fonamental i que a mi em sembla especialment significativa, i és que està formada per la gent. Nosaltres som la gent, allò que deia la Muriel, nosaltres som el somni, nosaltres som la gent que ha tingut aquest somni, que el vol practicar i que el vol fer realitat, que no quedi en l'àmbit del somni. I som gent. Alguns sou dirigents de comunitats religioses, líders religiosos, animadors de comunitats, i altres de les persones que sou aquí no teniu càrrecs especials ni responsabilitats especials, però teniu la intuïció que aquesta convocatòria, aquesta feina que es fa des de l'UDIR, perquè la fa la gent, és importantíssima, perquè la gent pot fer aquesta feina amb una llibertat i amb un entusiasme que de vegades els mateixos líders religiosos no poden tenir, perquè estan molt condicionats per diverses estructures en les quals s'ha de ser prudent de vegades, i vosaltres podeu ser relativament imprudents, i jo crec que això és magnífic. La gent pot tenir aspiracions sense límits. Els que exerceixen responsabilitats fan la seva feina, i és bo que també estiguin posats de valent en el diàleg interreligiós, però no n'hi ha prou amb la feina que fan els líders religiosos. La gent és la que ha de donar empenta en aquest procés de respecte mutu, de comprensió, d'ajuda en els líders que volen dialogar amb els altres líders religiosos i arribar a acords en les seves conviccions i sobretot en les seves responsabilitats per canviar aspectes que no ens agraden del món que ens ha tocat viure. Per tant, jo celebro aquesta vocació que va tenir l'UDIR des del començament de convocar tothom, els que tenen altes responsabilitats i els que sembla que no en tinguin cap, però que són tan valuosos amb les seves aportacions, els uns com els altres. Jo crec que aquest és el títol de glòria que té l'UDIR. I voldria acabar fent una pregunta a la Junta actual i als col·laboradors i al Francesc Torredeflot i a totes les persones que han anat portant aquesta aventura. M'hauríeu d'explicar un secret. Com és, la pregunta és, com és que tenint tan pocs socis i tenint tan pocs recursos econòmics heu fet aquest itinerari tan meravellós? Hi deu haver alguna raó que jo ignoro i que hauríem de meditar conjuntament, perquè a mi em sembla que en una ciutat com Barcelona, en un país com Catalunya, en un continent com Europa, en un món globalitzat que és el nostre món, aniria bé que iniciatives com aquesta tinguessin molts més socis, molts més recursos econòmics, molts més suports públics, molt més recolzament de les autoritats religioses de totes les comunitats, i aquest és un camí que hauríem de fer avançar sense restriccions, amb molta empenta. perquè Barcelona necessita aquesta entitat, perquè Catalunya necessita iniciatives d'aquesta mena, perquè Europa les necessita i perquè Audir ha estat molt ben encarrilada, i la prova és la quantitat de persones que aquesta nit heu vingut a celebrar això que estem fent. I l'última cosa que vull dir és que a mi em sembla que la gràcia de l'Audir és que us ho heu passat bé, que tota aquesta feina, que té aspectes complicats, complexos com a mínim, l'heu fet amb molt bon humor, i que totes les iniciatives del vostre repertori, les coses que heu fet, han fet possible que gent molt diversa, gent que no es coneixien abans, gent que s'ignoraven, gent que potser sospitaven dels altres que tenien mancances especials en l'àmbit espiritual o religiós o de conviccions, que heu trobat gust en aquest estar junts i treballar junts. Que bé que us ho hàgiu passat bé. Desitjo que per les properes dècades encara us ho passeu més bé, que siguem molts més, que tinguem molts més recursos, moltes més ajudes i molt més entusiasme. Moltes gràcies.
Bé, ara donarem la paraula. Vam pensar que seria bo omplir una mica de contingut l'acte aquest i anant una mica a les fonts, una mica als inspiradors, al Raymond Paniker, i anar una mica a reflexionar tots plegats d'una manera àgil, que és la que ens pot oferir un comunicador com l'Antoni Bases, sobre el pensament i sobre la persona, sobre la saviesa, sobre el savi de la muntanya de Tavertet. Ell és amic del Raymond, era amic del Raymond, i a més també veí del Raymond Paniker. I jo crec que més que això, potser, fins i tot deixeble, potser, no? Vull dir, i en aquest sentit, una mica el que preteníem és que ens donés una imatge fresca, propera, de la humanitat i la saviesa del que va ser un referent internacional del diàleg intercultural i del diàleg interreligiós, i que era català, i en aquest sentit ens hem de sentir tots molt modestament i humilment orgullosos. Gràcies avui per estar amb nosaltres. Antoni, et dono la paraula perquè ens faci 5 cèntims.
Molt bé. Moltes gràcies, senyor Torredeflot, per les seves paraules i per la invitació a adreçar-me a aquesta audiència aquesta tarda. Bona tarda també a les autoritats, a totes les persones convocades aquí, que acabo de saber que feu el miracle dels pans i els peixos. Francament, si aconseguiu reunir molta gent i ho feu amb pocs diners, us donaré una adreça de la plaça de Sant Jaume i segur que el truc serà benvingut, perquè justament el que en aquests moments anem curs és d'aquesta equació que permet treballar amb pocs recursos econòmics però amb molts recursos humans. Moltes felicitats també a l'Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós, AUDIR, per aquesta trobada que certament fa tan goig. Quan en Torredeflot va demanar si podia adreçar unes paraules a propòsit de Raymond Paniker, doncs naturalment vaig dir que sí. Tenint en compte, ara em preguntava si jo era amic o... Sí, vull pensar que sí, realment aquesta és una condició que s'atorga recíprocament per meva amb tota seguretat, i vull pensar que també per part seva. Vaig tenir el privilegi que em digués que sí una proposta que li vaig fer. El coneixia d'haver-lo sentit a la ràdio, a la televisió, sobretot a la televisió, de la mà de Joaquim Maria Puyal en un parell de programes, i quan em vaig fer càrrec del Matí de Catalunya Ràdio vaig pensar que estaria bé que els oients d'una emissora de màxima audiència, a una hora de molta audiència, poguessin sentir les seves reflexions. I aprofitant, això sí, diguéssim, l'avantatge de ser veïns de Tavertet, el vaig anar a veure un dia i li vaig dir si podríem fixar una cita amb una certa regularitat, i per alegria meva va dir que sí. Això vol dir que un cop al mes, entre gener de 1995 i juliol del 2008, durant pràcticament 14 anys, en Raymond Paniker va poder-se adreçar un cop al mes a tot el país, a través de Catalunya Ràdio. recordo que les seves paraules eren seguides, gravades per molta gent, gent que esperava exactament l'hora, gent que em demanava gravacions perquè s'ho havien perdut. En Raimon va ser una miqueta reticent al principi, perquè ell deia que no volia ser absolutitzat per les paraules. Raimon Paniker deia que si Jesucrist hagués volgut deixar alguna cosa per escrit, l'hauria deixat per escrit, i no ho va fer, i que a ell això no li semblava una casualitat. I que va parlar en paràboles, no? Que va fer servir exemples, paràboles, que explicava històries. De manera que probablement això indica fins a quin punt el que s'espera de nosaltres no és tant que donem valor literal a una paraula dita, sinó, em sembla que ho has dit tu mateix en començar, ens fixem en la intenció, a la intenció comunicativa. Què és el que es vol dir, què és el que es vol transmetre, què és el que s'està dient. Temps després de sentir-lo mensualment per la ràdio, de seguida va haver editorials que ens van dir: per què no transcrivim aquestes converses? I justament per això, perquè en Raimon no volia ser absolutitzat, ell en va ser reticent, i durant molt temps vàrem dir que no. Fins que al final, diguem-ho que a la vista de l'èxit de l'empresa, vàrem posar negre sobre blanc en un llibre que va editar Proa, algunes de les, perquè vam fer més de 100 de converses, aquí n'hi ha 18 o 19, algunes converses. I justament, avui pensant que havia de venir aquí, m'he trobat això que us deia de l'absolutització de les paraules. Em diu, en el que em va dir, el següent: soc conscient que no sempre m'explico, i això em pot causar problemes. Per exemple, quan dic que Jesús no va manar que ens estiméssim, perquè si és un amor per manament, deixa de ser amor. Ratzinger diu: Déu és amor. Jo repeteixo: amor és Déu. O sigui que qualsevol forma autèntica d'amor és divina. O quan dic que Jesús el van condemnar perquè s'ho mereixia, la gent se'm queda mirant. El que vull dir és que Jesús deia: raça d'escurçons, sepulcres blanquejats, hipòcrites, desafiava la llei. No era una amenaça per l'imperi romà. Un home jove, dolç, no podia amenaçar, però desafiava la llei. Què diuen els jueus a Pilat? Diu que és fill de Déu. Aleshores, què volies que hi fessin? A Crist el van matar per anar contra la llei dels jueus. En Raimon era tot un caràcter, era una gran intel·ligència, tenia 3 doctorats. Havia viscut la meitat de la vida, com aquell qui diu, a Orient, l'altra meitat a Occident. Sovint s'ha dit que era un pont. Jo considero modestament que més que un pont, ell era el riu. Perquè el riu, quan baixa, s'emporta coses del cantó dret i del cantó esquerre, i s'emporta terra dels dos cantons, i la boca al mar. En Raimon era una persona que hi havia una pregunta que no li agradava gens, que era: això per què serveix? Li molestava extraordinàriament la instrumentalització de les coses, no? I un dia em va dir: per què serveix una posta de sol? No ho sé, jo diria que servir no serveix per res. Diu: i a què t'agrada? Doncs quantes coses que són gratuïtes, que no serveixen per res, ens agraden, no? En Raimon era una persona que patia, era una persona que anticipava moltes de les coses que han anat passant després al món. Això ho hem reflexionat moltes vegades amb la Carme, que és la veïna de Tavertet amb qui mantenia per poder arribar en Raimon cada mes, i amb qui havíem de tancar mensualment la nostra trobada. Ell sovint, quan es posava davant del micròfon, deia: he sentit tot d'anuncis, no m'agrada gens. Entenia que el món s'estava accelerant cap al que en podríem dir un cantó materialista o material, i aquelles coses, i tot allò no el feia especialment feliç, i en certa forma, com deia, anticipat algunes de les mancances, de les angoixes de la societat contemporània, no? Finalment, estaria bé que parlés ell mateix, en Raimon, sobre la seva personalitat. Diu: ara ja fa uns anys, després de la jubilació, visc en aquesta masia del segle XVIII dedicat a la vida senzilla que, ja saps, intento practicar tot el que predico. Si em preguntes què és el que més il·lusió em fa a la meva vida a aquestes altures, et diré que ser sacerdot, que no vol dir ser buròcrata, i poder dir missa cada dia. Fa 61 anys que sóc capellà i això és el que més m'omple. Quan dic missa em transformo, diuen. D'altra banda, els ascetismes negatius no em convencen. Fixa't que els millors discursos de Jesús es van fer en banquets. Hi ha una cosa pitjor que ser esclau dels propis vicis, ser-ne de les pròpies virtuts. Què n'hem fet del cristianisme? Recordo una conversa privada amb el papa Pau VI, que per cert puc dir que m'estimava molt. Li vaig plantejar el que per mi és la pregunta cabdal, naturalment amb la cortesia deguda i dient que m'ho preguntava a mi mateix. Vaig dir-li: em pregunto si per ser catòlic s'ha de ser espiritualment semita i intel·lectualment grec. La resposta era, i continua sent, que sí. Però ell no me la va donar. Va somriure, va tirar pilotes fora i em va omplir de lloances. Pensem com a semites. Tenim un pensament històric, lineal, racional i científic, mancat del misticisme i el simbolisme orientals. I la realitat és també històrica, però no només. I si l'Església vol ser catòlica, és a dir, universal, ha d'obrir-se a altres fonts. Hi ha gent que em segueix en l'obra de desemiticar el cristianisme. La llavor està llançada. En Raimon Paniker està parcialment enterrat a Orient i parcialment enterrat a Occident. Bé, a Orient ben bé no està enterrat, les seves cendres van anar per al Ganges. A Tavertet hi ha una part de les seves cendres dipositades al peu del cingle, de la cinglera, a tocar de l'absis de l'església romànica de la parròquia de Tavertet, en el que va ser l'antic cementiri parroquial. Li vaig preguntar un dia: què creus que passarà quan ens morim? I va contestar: et responc que no sóc ni vull fer el profeta, malgrat que la mort és segura. Sobre l'infern m'acullo la frase de Santa Teresa: el infierno es un lugar en donde no se ama. Per això aquest món és un infern tantes vegades. Però per contestar-te, fa anys vaig escriure un article per comentar el vers tan conegut de Jorge Manrique: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que és el morir. I trobo que la mateixa imatge es tracta en moltes cultures. Tots som gotes d'aigua que tornem al mar. Però què som realment? Gota d'aigua o aigua de la gota? La gota desapareix, però a l'aigua no li passa res. Perdura. Tot depèn de si sabrem superar el nostre egoisme. Crec que és una bona lliçó que podríem aprendre d'en Raimon Paniker. Moltes gràcies.
Tindrem seguidament una nova intervenció de la coral. Un cant musulmà sufí, Ish Allah. I després el cànon de la pau de Francis Terral. Oh.
Us farem una breu presentació del que fem, del que som i del que fem, perquè molta gent a vegades ens diu, bueno, no sabem ben bé el que fa Audi. Us coneixem a vosaltres, coneixem, diguéssim, algunes de les activitats que feu, però no sabem quin és el gruix de totes les activitats que feu, o conjunt. No tenim una visió de conjunt. Ho farem breument, jo intentaré ser breu perquè anem una mica tard i per tant no vull allargar-me massa. I us presentarem breument el que sí. Va començar amb un grup de diàleg interreligiós, el grup inicial, i després va anar creixent amb una sèrie de grups més que van constituir a poc a poc al voltant de diferents eixos temàtics el que és la columna vertebral de l'associació, la seva gent, la seva base. Són representants i membres de diferents confessions religioses que es reuneixen a títol individual per reflexionar al voltant de diferents temes, per exemple, el tema de la sostenibilitat, per exemple, el tema de les dones, la dona i la diversitat religiosa, per exemple, el tema de la pau. També tenim un grup jove del qual us parlarem després una mica més amplament, bueno, una miqueta més amplament. Els grups de diàleg interreligiós no només es dediquen a parlar, també tenim el plaer des de l'any 2007 de tenir la coral interreligiosa, que dialoga a través de l'intercanvi musical, a través del coneixement de les diferents tradicions musicals i de persones de diferents creences que comparteixen aquesta afició per cantar música espiritual de les diferents tradicions i per compartir-la. Després també vam facilitar la creació, després del Parlament Mundial de les Religions, el 2004, de la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós, que agrupa 20 o 19 o 20 entitats de diàleg interreligiós de tot el territori de parla catalana, des de Perpinyà fins a Alacant, des de Mallorca fins a Lleida. Són entitats de diàleg interreligiós locals que treballen amb autoritats religioses locals, amb membres de les diferents confessions locals i amb creients de les diferents confessions. Això fa que tinguem una xarxa molt ampla de grups de diàleg que practiquen el diàleg des de les seues múltiples formes, no només per conèixer, també per fer coses en comú, també per compartir l'experiència espiritual des del respecte de la identitat respectiva de cada una de les tradicions, sense entrar en crear una nova religió, sinó justament respectant les diverses tradicions religioses. Aquesta és una de les coses que fem, el diàleg. Una altra tasca que desenvolupem i que cada vegada ha tingut més importància és l'educació i la sensibilització en el respecte i el coneixement de la diversitat i també en el coneixement i la pràctica del diàleg interreligiós. Aquesta educació i sensibilització ha comportat que tinguem ara actualment 4 exposicions de diversitat religiosa i de diàleg que circulen per tot el país, que tenen un moviment constant no només per centres cívics, ajuntaments, escoles, biblioteques, etc., presons també. Aquestes exposicions serveixen per presentar aquesta diversitat. En teniu una aquí baix, després, bueno, a dalt, quan pugeu la veureu. I després també un altre de material que hem fet servir per educar i sensibilitzar són les publicacions. Les publicacions són variades, des d'algunes que són regulars, com el calendari interreligiós, que surt cada any amb un eix temàtic diferent, a altres com les revistes, la revista Dialogal, que ha esmentat el director general Enric Vendrell, però també la revista Dialogales, que des de fa 2 anys i pico es fa en espanyol per tota Amèrica Llatina i per tot l'estat espanyol. És una activitat compartida entre la xarxa catalana de diàleg interreligiós i la xarxa basca de diàleg interreligiós, que ens hem posat d'acord plegats per fer una revista d'abast hispà de diàleg interreligiós, l'única que existeix al nostre coneixement en tot l'àmbit hispà. Després també una sèrie de publicacions ja més adreçades a les escoles, que després veureu aquí. Subraio la publicació dels pòsters de llocs de culte que vam fer fa poc amb l'Escola Pia, conjuntament amb l'Escola Pia, amb pedagogs de l'Escola Pia, i que està en lliure accés tant a la pàgina web de la Direcció General d'Afers Religiosos com de l'Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós. Des de fa uns anys, totes les publicacions que fem, pràcticament totes, el 95%, són de lliure accés, o sigui, no s'ha de pagar per tenir-les i podeu accedir lliurement. Un altre tema que tenim és que en aquesta educació i sensibilització ens hem dedicat els darrers anys a fer cursos sobre diversitat religiosa i diàleg, sobre prevenció de les fòbies contra la religió o contra la no religió, sobre construcció i mediació de dialogal de conflictes i també sobre prevenció de la radicalització. I aquests cursos no només els fem aquí a Catalunya i a l'estat espanyol, sinó també els han fet a països europeus, a Bòsnia, a Alemanya, a Finlàndia, i és un orgull per nosaltres compartir-ho amb vosaltres a través de l'ajuda també de les xarxes internacionals de diàleg interreligiós. També fem formació a presons. Actualment estem fent un programa a presons que és molt valuós, el porta l'Elisabet, la companya Elisabet Leure, i que és un programa interessant perquè aconsegueix que els presos de diferents tradicions parlin plegats sobre les seves fes, però alhora descobreixin lo positiu de les tradicions religioses per ajudar a regular, a autorregular la seva vida, a trobar un sentit també i una esperança a la seva vida. I després també dir-vos que per nosaltres és també molt important la comunicació, i els darrers anys hem fet un esforç per accedir a les xarxes socials, renovar la pàgina web i finalment hem rebut 2 guardons per tota la tasca que estem fent. I jo crec que això és el resum del que us volia dir, i ara us passarem seguit al PowerPoint. Així, anirem més ràpid. Gràcies. que vull que la meva companya, la Alba Tarroc, que treballa amb el projecte de joves, us faci 5 cèntims d'un projecte del qual estem molt orgullosos, que és molt innovador, és nou a Catalunya i que ella us explicarà. Per tant, res, molt, una mica més de paciència, 2 minuts i us ho diu.
Bé, hola a tothom. Jo només volia dir que des d'Audir donem molta importància al diàleg interreligiós i interconviccional de joves. Ja fa bastants anys, l'any 2003, es va crear un grup de joves que ara segueix i s'està enfortint, i de fet després tindrem l'oportunitat d'escoltar un testimoni que ens parlarà d'un projecte nou que estem fent amb aquest grup, que és la Nit de les Religions de Barcelona. A banda d'això, aquest any 2016 han tingut l'oportunitat d'iniciar un nou projecte, que és el projecte Constructors de Ponts, amb joves de diferents tradicions religioses i també de conviccions no religioses. I la idea d'aquest projecte és el diàleg a través de l'acció. És que els joves es puguin reunir en petits grups interreligiosos per crear projectes que tinguin un interès per barri, per la ciutat, que tinguin algun impacte positiu en l'entorn. Llavors, bueno, avui també tenim uns quants d'aquests joves. Hem aprofitat per aquest acte d'Audir dels 15 anys també per presentar una mica aquest projecte, perquè bueno, l'estem iniciant ara. I bueno, m'agradaria dir als joves d'aquest grup, si es volen aixecar un moment per visibilitzar-se, per donar un aplaudiment a... I res més, només us volia fer aquest petit apunt. Després també tindrem una persona que ens donarà el seu testimoni de com ha començat a participar en aquest grup. És un projecte que s'ha fet a l'Argentina, porta la 6a edició allà, i llavors nosaltres hem volgut agafar la mateixa metodologia que s'ha fet servir allà i esperem que funcioni a Barcelona. Comencem dissabte vinent les formacions i estem molt contents. Així que res més, era només fer aquesta petita presentació i introducció.
Gràcies, Francesc i Alba, pel vostre testimoni. Bé, ara, sisplau, si voleu pujar. Jorge, por favor. Ara és un moment molt important per tots nosaltres, per Audir. És el moment que podreu conèixer molt breument, són 3 minuts per persona, realment l'ànima del diàleg interreligiós d'Audir, els testimonis de les diferents tradicions. Josep Maria, us podeu... Elena Lambre i Quinet. Josep Maria Blanco, el segon, porta el grup del diàleg interreligiós a Salt i és dels mediadors interreligiosos d'Audir i alhora membre de Vivarium Gericena a Girona. Ens parlarà breument del diàleg interreligiós a Salt, una de les viles amb més diversitat religiosa del país. Endavant.
Bona tarda. Primer, abans que res, felicitar Audir per aquest 15è aniversari i agrair l'oportunitat per poder expressar el meu testimoni, encara que sigui telegràficament. La meva relació amb el diàleg interreligiós d'una manera oficial i estructurada va començar el 2006, quan entrà a formar part de la delegació diocesana del diàleg interreligiós del Bisbat de Girona. I aquest va ser el motiu perquè el 2008 m'incorporés al projecte de Salt, que en aquells moments liderava UNESCOCAT. El projecte, com molts d'altres, neixen per la necessitat d'una realitat que en aquells moments esdevenien urgents, agreujats per una alarma social que alguns mitjans de comunicació intentaven amplificar. El projecte com a tal es va acabar el 2011 com el Rosari de l'Aurora, per motius que ara no entrarem, però em va semblar assenyat continuar per no llançar per la borda l'esforç dels anys que ens havíem esmerçat. Bàsicament, consistia en la mediació dels conflictes entre institucions i comunitats que hi havia en aquell moment i la constitució d'una taula de diàleg interreligiós per prevenir possibles conflictes i cohesionar la convivència. La setmana passada encara ens van trobar i en portem més de 40. Us puc assegurar que en tots aquests anys hi ha hagut molt, molt de diàleg. Diàleg polític, diàleg social, diàleg institucional, però diàleg interreligiós molt poc. I és que en definitiva el que fem és diàleg entre persones. Només us explicaré un parell d'exemples. La comunitat SIC volia una gruaga en el moment que existia una moratòria per fer centres de culte a Salt. Això va comportar moltes hores de diàleg, de viatges, de consultes i un seguit d'entrebancs que van suposar 2 anys de treball per acabar sent una associació cultural. I a més l'oposició dels veïns, comerços i restaurants fent recollida de signatures per tal que aquesta activitat no es dugués a terme. Finalment, s'ha pogut legalitzar com a gruaga i els veïns i l'entorn estan encantats d'aquesta comunitat on diàriament serveixen més de 100 dinars a gent necessitada. L'altra és la comunitat musulmana, una de les més nombroses de Salt i per tant la que té més números de conflicte social. Patia els greuges de la islamofòbia mediàtica, el rebuig per part d'alguns partits polítics i la proliferació d'oratoris en condicions poc recomanables. La conscienciació i la pedagogia al llarg d'aquests anys han portat a l'estabilitat i la pau necessària per la convivència amb la societat de Salt. També gràcies a la fusió de 2 comunitats i la voluntat de construir una gran mesquita que plegués a tothom en un territori que s'havia guanyat en una batalla legal a l'Ajuntament, encara que fos en un polígon industrial. Aquest mes de maig estarà totalment acabada. Només la perseverança i la lluita constant per uns drets fan que l'impossible esdevingui possible. Però de vegades la legalitat no és justa i els protocols no ajuden gaire. Què cal dir quan un grup nombrós per convicció prega un cop per setmana i l'administració diu d'aquí un parell d'anys ho tindreu solucionat? És el mateix que els refugiats que avui viuen el dia a dia i les institucions internacionals diuen que el mes que ve s'asseuran per veure què poden fer. De vegades, el diàleg ens ha de portar al sentit comú. Gràcies.
Jorge Burman és representant de la comunitat israelita de Barcelona i ens parlarà des de la seva vivència d'una experiència de pregària a la Sagrada Família en presència de la diferents tradicions religioses.
Bueno, era más bonita las flores. Buena tarde. Realmente estar aquí frente a todas vosaltres, las instituciones, las personas, las charlas, todos somos uno. Tenía pensado unas palabras, pero voy a tener que cambiar, porque cuando arribé aquí me encontré con una persona que es francés. Rovira. Porque me emocioné. Hace más de 10 años que no lo veía y fue la persona o una de las primeras personas que me acercó aquí en Cataluña cuando yo arribé a esto, al diálogo interreligioso. Por eso me emocioné. Fue la persona que me mostró la primera actividad en la cual participé. Cada año, pat a pat, es una asociación que trabaja de los accidentes de tráfico, son los familiares que han sufrido ellos mismos una tragedia. Y esta asociación que ha sufrido una pérdida de un hijo, un padre, un hermano en un accidente de tráfico, han decidido reunirse, unirse y seguir trabajando en esta sociedad aquí en Cataluña y en el mundo entero para que no haya más accidentes de tráfico. Ellos han socializado el dolor y lo han transformado en acción positiva. Y recuerdo que, ¿recuerdas, Francés? Todas las religiones nos habían invitado a dar un testimonio. Estábamos ahí todos, como siempre. ¿Quiénes son todos? Católicos, protestantes, musulmanes, budistas, bahá'í, sijs, pueblo gitano, todas las religiones, siempre juntas, Brahma Kumaris, juntos, y ahí dando un testimonio y aprendiendo de ellos. Y así fue, año tras año, aquí, allá, transmitir esto. Ustedes saben que hay una plegaria con unos objetos que se colocan, llamados filactelias, tefilín, que se colocan en el brazo y en la cabeza. ¿Cuál es el sentido? Meditación en la cabeza y en la mano, acción. No puede haber meditación, no puede haber liturgia, no puede haber rezos en la sinagoga o en cualquier centro de culto, no puede haber estudios de los textos sagrados de cualquier religión, si todo ese estudio, si toda esa liturgia, si toda esa religión no se transforma en acción. Y esto es lo que he aprendido en estos 15 años también en Audir, a hacer realidad nuestro sentido de vida, nuestro sentido de religión. Cataluña es un país de convivencia, es un país modelo de convivencia. Cataluña es un país donde, quiero decirlo en voz muy alta, no hay xenofobia ni racismo. Aquí las instituciones trabajan juntos. No importa quién esté en ese momento frente al cargo, pero el Parlamento, el Ayuntamiento, la Generalitat, la Dirección de Afer Religiosos trabajan en forma directa. No hay burocracia, se trabaja en forma hermanada por este objetivo. Y esto es un ejemplo, y esto no es noticia, siempre digo lo mismo, esto no es noticia, la PAU no es noticia, es más noticia una función de títeres que realmente lo que se hace día a día por la convivencia. Y esto es muy importante, mostrar lo que pasa en las bases, mostrar lo que pasa en cualquier área que se trabaja. Ayer vimos un ejemplo de un ser que nos está dando también una lección, ¿no? Francis I, el Papa, en una frontera estuvo, su última misa, su última plegaria le hizo una frontera. México, Estados Unidos. El poder de un Estado y un pueblo que no tiene posibilidad de expresarse, posibilidad quizás de comer, posibilidad de estar. Este es el sentido de las religiones, volver a recuperar esa energía inicial, ese sentido místico inicial de tribus, de hermandad. Recuerdo que en un grupo, una clase de alumnos de monoteísmo básico le preguntábamos, ¿y si hay tres religiones básicas, si los judíos tienen un dios? Era una clase de monoteísmo básico. Si los judíos tienen un Dios, y los cristianos también creen en un Dios, y en el Islam también se cree en un Dios. Chicos, ¿cuántos dioses hay? Tres. Claro. Hay que ver cómo se enseña la religión, si como liturgia, si como credo, o como práctica vivencial. Y creo que hoy el Audir, en todo este tiempo, trata de mostrar lo que es realmente la enseñanza. Esperemos que en este mundo, que aún hay mucho por hacer, en estos 15 años se multipliquen mucho más para lograr una sociedad como esta coral interreligiosa, donde la religión es canción de amor. Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Montse Castellà. Donar a conèixer la seva experiència budista compromesa a la promoció del diàleg interreligiós.
Hola, bon vespre a tothom. Seré breu perquè sé que ens estem passant
el temps bastant. Que sí.
I això és difícil perquè em sento que haver de concretar molt poques paraules Tantes coses que m'agradaria dir, doncs és difícil, però he pensat que el que voldria realment destacar d'entrada és el benefici, l'aportació positiva del diàleg interreligiós en el budisme al nostre país. Això ha estat així, o sigui, potser hi ha moltes persones que no sabeu, però quan el motiu, o sigui, en el marc del Parlament de les Religions del Món el 2004, Audir va tenir la gran idea d'impulsar una primera trobada intrareligiosa i en l'àmbit del budisme. Segurament sabeu que hi ha moltes tradicions diferents i aquí a Catalunya hi ha representació de com a mínim 6 o 7 tradicions budistes i fins aleshores encara mai ens havíem vinculat. Era un moment que de cara i per obrir pas al diàleg interreligiós s'havia de passar per una primera trobada intrareligiosa dins el budisme. I això ha estat així gràcies a tots vosaltres, no posaré a donar noms perquè no hi ha temps, però gràcies a Odir. I d'aquí va sorgir després, no massa després, la Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes. O sigui que això va ser l'inici, aquest acte va ser l'inici del que ara ja és doncs, una federació, per entendre's, catalana d'entitats budistes, que en aquests moments aquí tenim el nou president, el Pepe Aponte, i en nom d'ell i en nom de totes les comunitats budistes, simplement agrair aquí públicament doncs, aquest fet. No? I després potser l'altre aspecte, aquest ja més íntim que ho podria compartir amb vosaltres, és la meva experiència, una de les meves experiències per important, que és que amb la meva, quan vaig iniciar la meva recerca espiritual, evidentment jo buscava, vaig estar buscant d'alguna manera amb la tradició que m'ha vingut donada culturalment, que és el cristianisme. I en aquells moments no vaig trobar persones que m'inspiressin, que em poguessin acompanyar en aquest camí. I va ser per aquesta raó que vaig també iniciar a la búsqueda i finalment contactar plenament amb el budisme. Però el diàleg interreligiós el que ha fet és que gràcies a aquest diàleg he conegut a persones cristianes practicants autèntiques, jo diria, que m'han transmès tot allò que a mi em faltava, aquell buit que jo tenia en el cristianisme. I a hores d'ara puc dir, gràcies també heu dit, que sóc budista sense haver deixat de ser cristiana. Per això a mi això és una cosa com molt íntima però que m'agrada avui compartir-la amb tots vosaltres. I després, en relació a les altres tradicions, també ha sigut tot molt ric perquè de sobte me n'he donat i he sentit que totes les tradicions espirituals autèntiques són dits que assenyalen cap a aquesta altra dimensió de transcendència, d'espiritualitat. I en aquell àmbit on totes les tradicions assenyalen, allà ens hi trobem tots. Allò és l'àmbit on tots podem estar en comunió. O sigui, l'apropament entre les persones, per mi, jo la trobo en aquesta dimensió i no en les diferències, evidentment. I penso que el que sento en aquests moments és que si realment volem continuar regant les llavors que han anat plantant a Odir amb esforç i amb molt d'amor, hauríem doncs de cultivar tots aquesta dimensió on tots ens trobem i tots som iguals. No m'allargo més, gràcies.
Umair Dar és un jove musulmà català d'origen cultural pakistanès que fa uns anys va col·laborar amb Audir a Badalona i ens explicarà una bona pràctica de diàleg. Una cerimònia fúnebre musulmana amb una església cristiana.
Molt bona tarda. Doncs la meva experiència en el diàleg, jo em vaig trobar un grup de diàleg interreligiós accidentalment. Jo no em considerava una persona massa religiosa, però com que era l'únic dins de l'associació, o després que diguem, teníem les competències lingüístiques, ens van dir, allà, no? Diguem, has d'anar-hi i és una obligació. Jo crec que vaig aprendre moltíssim, jo crec que malgrat la meva poca informació o la meva poca informació sobre respecte al tema de diàleg entre religiós, jo crec que vaig aprendre moltíssim. Especialment una cosa que és molt senzilla, que repeteixen moltíssimes vegades, però a mi em costava creure que qualsevol persona religiosa, veritablement creient, no pot ser una persona dolenta. I qualsevol altra persona, i que el que faci mal o el que intenti fer-se mal a altres persones, ell o ella o qualsevol, no és una persona creient, no és religiós. És molt senzill, però gràcies a aquest grup de diàleg entre religiós ho vaig aprendre. I també, bàsicament, també jo crec que està el Juan G. de Teniu Serroc, donar-li moltíssimes gràcies perquè per nosaltres són el germà gran del nostre bar. I no és, jo crec que cada vegada que diguem, hem necessitat o hem tingut algun problema o qualsevol cosa, sempre han estat allà. I de l'experiència que parlàvem, diguem, feia referència bàsicament perquè ens van, fa temps que van perdre una persona molt, molt querida dins de la comunitat pakistanesa i no sabíem on anar-hi per fer la seva pregunta, diguem, no teníem lloc i ens sentíem moltíssima angoixa, no? Diguem, perquè despedir-lo sense poder complir amb el ritual i sense, com en la tradició, era una cosa que generava moltíssima frustració. Que allà estaven ells, la iglesia del barri, no? Que ara cada vegada que, jo crec que no només jo, diguem, la majoria de les persones, cada vegada que passem per davant d'aquesta iglesia, veiem aquesta creu, la veiem com si fos la segona casa. Gràcies, gràcies Juan, gràcies a Teneu. I per no allargar-me massa, diguem, donar gràcies a Odir, especialment per donar-nos aquesta oportunitat d'aprendre d'altres i enfortir-nos, i també està per aquí abans el Félix Martí feia referència, per exemple, aquest suport que han de rebre aquest, sigui Audir o, diguem, o sigui o qualsevol iniciativa semblants, i en Badalona en aquest moment que estava en Lluís Espera com a regidor vam tenir tot el suport en aquest moment, i també donar-li moltíssimes gràcies i gràcies a tots vosaltres. Merci.
Moltíssimes gràcies. Abulayé Guissé Diong és un músic musulmà que fa anys que col·labora regularment amb Audir i ens parlarà del projecte que està duent a terme sobre el diàleg a les presons a través de l'expressió musical compartida amb altres tradicions religioses.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes y gracias. Gracias a Audir por permitirme de estar aquí hoy con todos y cada uno de vosotros, para poder felicitar la labor colosal que se ha realizado con todos los miembros de Audir con una gran determinación y dinamismo. Yo, como colaborador del diálogo interreligioso y de la diversidad espiritual, personalmente, cada actividad en la que he tenido la oportunidad de participar, ya que sean mesas redondas, charlas o conciertos, para mí han sido más que una experiencia. Me acuerdo de unos actos como los Oro Games contra la discriminación, de Perpignan al Parlamento Catalán de las Religiones. Son unos encuentros que son memorables, porque de creencias diversas, pero con un discurso realista y de una misma reflexión. De los centros penitenciarios como la de Tarragona, de Lérida, de Figueras y de Girona, o de Barcelona, en Quatre Camins, Cambrians o de Modelos, son unos momentos que uno siente la necesidad de hacer parte de este trabajo, de hacer parte de este proyecto, de estar en esa gran labor para responder de modo pertinente a las preguntas que son esenciales, como el respeto y la tolerancia. Con la voluntad de acercar culturas, creencias, asimismo obrar por una buena convivencia. Todo lo que se espera en estos momentos de alarma social, de tensión que estamos viviendo aquí y fuera, en el mundo entero, en fin. Yo personalmente, con ese objetivo de eliminar los prejuicios y los odios que son causados por el desconocimiento y la ignorancia de algunos. Saludo y felicito el labor que está hecho hasta aquí por Audir. Y gracias por permitirme estar aquí con vosotros. Merci.
Muchísimas gracias, Abulai. Verónica Sartore. És del grup jove que vaig a parlar l'Alba. Ella ens dirà unes paraules.
Buenas tardes a todos. Yo soy colaboradora de Dialogar, también soy miembro del grupo joven de Audir. Entonces, desde que reanudó un poco su actividad en 2014, y reanudamos la actividad del grupo pensando que queremos un enfoque, digo, un objetivo que sea, bueno, venga, hablar menos y escuchar más, ¿no? O sea, salir a la calle e ir a visitar las varias comunidades de religiosas de Barcelona. Luego el año pasado pensamos, vale, estamos listos para, bueno, pensar en un proyecto un poco más ambicioso que incluyera un poco más a las comunidades y a la ciudadanía también. Y fuimos inspirados por una iniciativa muy interesante que es la Noche Larga de las Religiones en Berlín, que llevan ya 4 años haciéndolo. Yo tuve la suerte de estar el año pasado en esta iniciativa y la verdad es que me encantó porque, bueno, por la atmósfera de acogida y de diálogo que de verdad se creó en cada comunidad que yo visité. Y sí, me di cuenta de que es muy importante, una iniciativa muy importante, que Barcelona se merece su Noche de las Religiones. Bueno, ¿qué es más o menos? Es como... Pues todos conocemos a la noche larga de los museos, ¿no? Pues lo mismo, pero con las religiones. Las comunidades abren sus puertas y ofrecen una actividad que puede ser cualquier cosa, un concierto, una charla, una ceremonia, incluir la gente en la ceremonia. Y de verdad que, bueno, estoy muy contenta de que se haya puesto en marcha este proyecto. Claro, nosotros creemos no solo en que algo así pueda luchar contra los prejuicios, ¿no? Porque muy a menudo los prejuicios nacen del desconocimiento, de la desconfianza, del miedo, del ¡ay, no me acerco, no me atrevo a entrar a la mezquita, qué es esto! No sé. Entonces, un día en que las puertas estén abiertas de verdad y que la gente se pueda atrever, digamos. Y no solo, más allá que esto creemos en los valores positivos que las religiones aportan a la sociedad y que puedan aportar, digamos, un cambio positivo en la sociedad. O sea, las religiones tendrían que ser más protagonistas, no estar ahí encerradas, escondidas, debajo de la alfombra, sino no, protagonistas de un cambio positivo a nivel social. Y también, personalmente, yo creo que, bueno, que hay algo que sobre todo los que creemos mucho en el valor de las religiones no nos podemos olvidar, que es que este cambio, que es que nos enseñan las religiones primariamente, que el cambio empieza con uno mismo, o sea, es un cambio íntimo, personal, individual, es de aquí que empieza el cambio, o sea, antes hay que empezar con uno mismo, desde adentro, y luego uno intenta cambiarlo de afuera, pero antes tiene que ser algo individual. O sea, no podemos esperar de cambiar a los demás, a la sociedad, si no hemos hecho un trabajo espiritual con nosotros mismos. Yo creo, a mí personalmente es esto que las religiones siempre me acuerdan todas, y que, bueno, por esto agradezco mucho pues a esta diversidad magnífica que tenemos, y como la tenemos aquí en Barcelona, hay que enseñarla, ¿no? Hay que salir un poco más, pues abrirse a la ciudadanía. Y pues nada, quería agradecer muchísimo a Audir por darme la posibilidad de estar en este proyecto y de poder organizar algo así. Y bueno, feliz cumpleaños, Audir. Y ya está.
Muchísimas gracias. Rosmel Rojas és participant del projecte Construcció de Ponts.
Buenas noches a todos. Gracias a Audir por permitirme participar de este proyecto. Bueno, yo estoy aquí soy voluntario de la Asociación Miraísmo Internacional, soy estudiante de Ciencias Políticas, también soy un cristiano y practicante de la Biblia, y el motivo de estar aquí es porque me gusta defender los derechos y las libertades de las personas, y más cuando se trata de las libertades religiosas, porque yo creo que es un deber y algo fundamental para el desarrollo de las personas, de las personas en su entorno y en donde quiera que se desenvuelvan. Yo estoy aquí también porque yo creo que es importante dar a conocer en medio de la sociedad las cualidades o los buenos aportes que las religiones le pueden dar y le han dado a la sociedad por mucho tiempo. Como lo decía nuestra amiga, la promoción de las virtudes, de los valores en las personas es muy importante, así como la ayuda humanitaria que muchas religiones brindan a las personas desamparadas, a las personas en vulnerabilidad, muestra que hay ese amor fraternal y hay ese, digamos, que hay personas que se preocupan por otras personas, y es muy significativo y muy, muy valorable que esto no se apague, sino que se promueva cada día más. Yo estoy aquí porque creo que también es importante que se hagan iniciativas donde se pretenda derribar, digamos, prejuicios o malos conceptos en base a las religiones, y que se vea la religión no como un problema, sino como la solución que puede ser para que los conflictos que se van generando dentro de las comunidades, dentro de las ciudades, porque las religiones se caracterizan por ese, digamos, ese pensamiento de moral, de ética, de valores que realmente cada vez las sociedades carecen y que deberíamos, digamos, cada vez promocionarlo más. Yo creo que por eso estamos aquí, porque yo creo que todos los que hemos venido, nadie nos obligó, hemos venido porque queremos, digamos, contribuir por el bienestar general y no el particular, y queremos construir puentes, como el nombre del proyecto en el cual estoy muy contento de participar, porque queremos construir puentes por el diálogo, puentes por la cooperación, puentes por la convivencia con respeto, con personas de diferentes edades, nacionalidades, con personas de diferentes etnias, y sin importar la nacionalidad, sino desde un pensamiento positivo y optimista acerca de las religiones y acerca de las personas. Por eso estoy aquí. Yo creo que es una buena iniciativa y creo que es una buena iniciativa para promover la convivencia con respeto y la cohesión social en nuestra sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rosmel. No patiu, falta molt poquet per acabar. Anem a tall. Ara, gràcies. Ara, amb vosaltres, Pere Mateu és persona... Val, que surtin primer, potser. Sí. Gràcies. Moltes gràcies. Vale, moltes gràcies. El Pere Mateu és la persona que en els darrers temps porta la gestió econòmica de l'associació UNESCO i és una persona cabdal en aquests moments perquè ha ajudat moltíssim a la seva dinamització. Ell ens explicarà una miqueta i veureu com ha estat fent fins ara, o intentant fer fins ara, una mica com funciona Audir. Moltes gràcies.
Bé. Bon vespre a tothom i gràcies per compartir aquest dia tan especial amb nosaltres. Que la manca de recursos econòmics és important, ja ho sabeu. No cal que us expliqui les dificultats que tenim tots per tirar endavant projectes. I que, com ja us imagineu, us diré que podeu fer un donatiu per ajudar-nos. Però, per sobre de tot, us vull recordar que vosaltres feu possible que Audir faci aquesta valuosa tasca. Gràcies als socis i a les entitats, tant públiques com privades, podem posar en marxa les idees i les accions que ens duguin a un món de pau i de diàleg. Però ho fem, el senyor Félix Martí abans ens ha fet una pregunta molt encertada que ens ha dit, com ho feu? Doncs ho fem fent filigranes, sense tenir tots els recursos que necessitaríem. Penseu que si en 15 anys hem arribat fins aquí, imagineu tot el que resta assolir, amb l'empenta de fer més coses i millors i amb la il·lusió que tots plegats tenim. Vosaltres sou i sereu tan culpables com nosaltres de que arribem a més celebracions com la que ens acull en el dia d'avui. Així que us proposem un repte, que cadascú de nosaltres porti un altre soci nou. I us assegurem que la propera trobada per fer la següent celebració haurem dissenyat i projectat actuacions per tenir una societat més tolerant, més rica culturalment i més propera. O com a mínim ho haurem intentat. A fora trobareu uns espais habilitats d'ajut i d'informació de l'associació. I per finalitzar, no direu que no sigui breu, si em permeteu m'agradaria acomiadar-me amb una frase de Mahatma Gandhi. El coneixement profund de les religions permet enderrocar les barreres que les separen. Moltes gràcies pel vostre suport i per haver vingut. Gràcies.
Ara, si us plau, també breument, ja veieu que anem allestint i estem acabant. Jaume de Marcos és el president de l'entitat.
Bé, bon vespre a tothom, a tots i a totes. Com a president que soc de l'associació, em toca la feina de cloure l'acte. I és una feina complicada perquè, clar, jo vinc després de tot el que hem vist fins ara amb tots aquests fantàstics testimonis sobre experiències viscudes i iniciatives que passen aquí i allà, de la coral que ens ha enlluernat amb les seves veus, etc. I després ve l'àpat, que segur que alguns ja esteu esperant. Per tant, jo estic entremig i segur que tinc les de perdre. Així que seré extremadament breu, com m'han demanat, explicant-nos només una cosa. Jo ja fa alguns anys vaig començar a involucrar-me en això del diàleg interreligiós amb el moviment ecumènic de Sabadell, que en aquell moment, que per ser hi ha alguns representants per aquí que abans s'ha pogut saludar, ens vam començar a obrir-se també a l'experiència interreligiosa. I llavors va sortir la idea d'organitzar una jornada. Fem una jornada de portes obertes, fem un acte públic que la gent conegui què és el que fem, quins són els nostres valors, què és el que volem promoure per la societat, per les religions, per l'acceptació, etc. Fantàstic, estupendo. Llavors, un dia estàvem parlant i em van dir, saps què? Vindrà un senyor de Barcelona. Diu, ostres, sembla que estem tenint èxit amb la convocatòria que fem a Sabadell. I la persona que va venir aquell dia va ser el Francesc Torra de Flot, que primer de tot em va sorprendre ja d'entrada sabent de coneixent la meva confessió religiosa, cosa que ja té el seu mèrit, i demostrant en tot moment doncs, la seva acollida, la seva mentalitat oberta i les seves ganes de que aquella petita iniciativa juntament amb d'altres doncs, anessin tenint més èxit i anessin creant aquesta xarxa d'entitats. Així va ser com jo també vaig conèixer l'existència de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, on hi vaig començar a participar cada cop més, i vaig ser també durant la feina feta durant el Parlament de les Religions del Món i després els Parlaments Catalans de les Religions que vam començar a organitzar. Després vaig començar a participar en el grup inicial del diàleg, coneixent a persones d'altres organitzacions religioses i no religioses que hi participaven i que tenien aquell espai per compartir idees i projectes. Després vaig entrar a la Junta. Finalment un dia em van donar la gran sorpresa proposant-me si acceptava la proposta de ser president de l'associació. I durant tot aquest temps, durant tots aquests anys, si hi ha una cosa que he vist, que he comprovat i que he après, és una mica també, com deia el Pere, contestant a les paraules, com a les paraules del Fèlix Martí, que com ens ho hem fet? Doncs ho hem fet amb la força de la gent, amb la vostra força, amb la nostra força, amb la nostra capacitat d'organitzar-nos i de tirar endavant iniciatives. I que aquesta força ha pogut ser canalitzada, ha pogut ser dinamitzada i s'han fet possible moltes d'aquestes iniciatives, també en part i molt especialment a la feina dels membres, diguéssim, estables de l'administració de l'associació. I vull esmentar molt especialment al seu director, el Francesc Torredeflot, a la Pilar Claret, al Pere Mateo, a l'Elisabet Leure, a l'Alba Tarroc, a la Montse Ferrer, que ens està ajudant avui, i a tots els altres voluntaris que hi col·laboren i que jo us demano un aplaudiment molt fort per ells. I finalment, doncs, donar les gràcies als Maristes d'Immaculada que ens han acollit avui en aquest fantàstic local, agrair-los molt la seva col·laboració i la seva acollida, a les institucions avui representades i a tots els amics i amigues, alguns que veiem cada dia, altres que feia molts anys que no veiem i ens hem alegrat de tornar a veure, i a tots vosaltres. I endavant, podeu ja anar a compartir i a xerrar. No? Ah, em diuen que no, ho sento, eh? No és culpa meva. No, només això. Sisplau, un cop marxeu, recordeu això. Creiem en la nostra força, en la força de la gent. Moltes gràcies.
Ara sí que ja s'acosten els minuts finals, eh? Tancarem l'acte amb un parell de cançons més i després podrem passar en el Piscolabis compartir parlant. És vegetarià, o sigui que tothom pot prendre tranquil·lament, totalment vegetarià. Moltíssimes gràcies i espero que no s'hagin fet massa feixucs i que haureu pogut gaudir de tota la tasca i de tot el que està fent Audir. Moltíssimes gràcies a tots vosaltres.
Thank you.